Benvinguts al butlletí intersetmanal de Ràdio Falset. Us parla Manel Sales Martori. Aquest dilluns es va reobrir a la circulació la carretera C242 al seu pas pel pont de l'Íntim a Cornudella. Així, després de diversos mesos, s'ha pogut obrir al trànsit un dels dos carrils que permet el pas de persones i vehicles, si bé les obres del pont encara no estan finalitzades. L'alcaldessa del municipi, Meritxell Cardona, explica que, malgrat les molèsties que han ocasionat, eren unes obres molt necessàries.
Durant aquests mesos s'ha executat aquesta obra, que ha sigut complexa, perquè no deixem de pensar que és una infraestructura, aquest pont, que és antic i que s'ha fet una inversió important i que estem molt satisfets de com el Departament de Territori doncs, ha complimentat aquesta obra. Hem estat a sobre de tot el procés des de l'inici fins al moment d'avui, que justament ahir a la tarda ja es va donar pas alternatiu als vehicles que durant aquests mesos han hagut de fer un tram per dins del municipi i, per altra banda, també evitar tot doncs, passar per Cornudella anant per la carretera del Pantà de Siurana. I amb això s'ha doncs, pogut donar servei de comunicació a la part nord del Priorat i Baix Camp, però, per altra banda, també ha suposat una inquietud i una incomoditat.
I és que el tall a la C242 ha suposat que en els darrers mesos s'hagi hagut de crear un pla de circulació que ha afectat no tan sols als vehicles privats, sinó també a serveis com el transport escolar, la recollida de residus o les emergències.
Aquests darrers mesos hem hagut d'habilitar doncs, serveis complementaris, com pot ser la modificació del transport escolar, pels vehicles que venen a l'Institut de Cornudella dels altres pobles del voltant. Molta complexitat també per la recollida de residus, perquè el consorci té la planta ubicada en aquesta banda, però el nostre vaixelleria comarcal està a l'altre costat del pont. També doncs, el transport de vianants. No és un tema menor el tema de la seguretat, i preveiem que qualsevol incidència tant de salut pel tema de les ambulàncies com d'incendis pels vehicles d'extinció d'incendis havien d'estar comunicats i s'havia previst també un pas alternatiu per sota de la presa del Pantà de Siurana perquè el que no es podia permetre era el pas de vehicles de gran tonatge pel damunt de la presa.
Així doncs, actualment es dona pas alternatiu per circular per sobre del pont mentre continuen les obres, que es preveu que s'acabin el proper mes de desembre.
A dia d'avui doncs, ja està transitant amb tota normalitat els vehicles, amb un pas alternatiu controlat per un semàfor, molt breu, vull dir que es dona molta fluïdesa de trànsit. I ara el que estem pendents és que el dia 12 de desembre ja s'acabin d'executar les obres i es doni per acabat.
De la mateixa manera, també ja es pot transitar pel nou pas de vianants.
Actualment doncs, també ja comptem amb el pas per vianants i això també suposa una facilitat per les persones que es comuniquen des de l'altra banda de municipi perquè el pont, aquest barranc, el que suposa és una connexió entre el creixement que ha tingut Cornudella a partir del seu nucli antic, no? Llavors, doncs, clar, això, doncs, hi havia molta concurrència i el que feia falta és aquest element de connexió amb tota la seguretat.
Amb tot, l'operatiu de mobilitat que desviava el trànsit per dins el poble seguirà instal·lat durant els propers dies mentre no es procedeixi a l'asfaltat i a les proves de resistència del pont. El mercat setmanal continuarà celebrant-se a la vorera del carrer Comte de Rius els propers dies 22 i 29 d'octubre. I sense moure'ns de Cornudella, aquest dijous té lloc una xerrada informativa per explicar el posicionament de l'Ajuntament del municipi respecte al nou parc natural de les Muntanyes de Prades. Tal com ja us vam explicar fa uns mesos a Ràdio Falset, el consistori cornudellenc va expressar els seus dubtes respecte al nou parc natural i va demanar quedar-ne fora. Així, després que el passat 7 d'octubre el Departament de Territori presentés a Prades el document amb el resultat de la participació ciutadana sobre el projecte de decret de protecció especial de l'espai natural, l'Ajuntament de Cornudella ha decidit convocar aquesta xerrada per deixar clara la seva opinió. Ho explica l'alcaldessa Meritxell Cardona.
Aquest proper dijous, a les 12 del migdia, dijous 23, aquí a Cornudella, al local del Teatre de la Renaixença, hem convocat una xerrada amb Víctor Rescó de Dios, que és el catedràtic d'Enginyeria Forestal de l'Universitat de Lleida, una persona molt entenimentada en què consisteix avui actualment la importància dels parcs naturals, quines són les condicions que hem de tenir i les modificacions que hauria de tenir també la llei d'espais naturals, que és la que dona les normes per al funcionament i la protecció del medi natural.
A banda de Rescó, també intervindran representants d'entitats que han mostrat el seu suport a l'Ajuntament de Cornudella. Així, hi prendran la paraula Àlex Serraïma, de País Rural, el silvicultor Josep Maria Vila d'Abadal, Josep Terrades, en nom de Boscat, Eduard Escolà, en representació del Gremi de la Pagesia Catalana, i Joan Llagostera, de l'Associació de Propietaris Forestals del Camp de Tarragona. Un any més, la maleta pedagògica del projecte Gara Open Lab, impulsat per l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya, recorrerà diversos centres educatius de la nostra comarca. L'objectiu és apropar els conceptes d'energia, sostenibilitat i eficiència energètica a l'alumnat de primària, secundària i educació especial a través d'experiments pràctics i dinàmics. Així doncs, la maleta conté el material per realitzar fins a 5 experiments relacionats amb la mesura del consum elèctric, les mesures d'aïllament tèrmic, la generació d'energia solar, l'hidrogen com a vector energètic o l'eficiència energètica i el confort tèrmic. El viatge per la comarca de la maleta pedagògica ha començat aquest mes d'octubre a l'Institut Priorat i al llarg del curs també farà parada a l'Institut Escola Corbatera de Cornudella i a les escoles Llicorella de Gratallops, Serra Major de la Vilella Baixa i Galena del Molar. El passat diumenge va tenir lloc als Guiamets la descoberta de la llamborda que recorda la figura de Josep Ginés Tivill, regidor republicà del municipi durant la Guerra Civil i que fou afusellat el 19 d'octubre de 1939 després de ser condemnat a mort per un consell de guerra il·legal i enterrat a la fossa comuna del cementiri de Tarragona. La col·locació de la llamborda és una iniciativa impulsada per l'Associació de Víctimes de la Repressió Franquista de Tarragona, per tal de recordar totes aquestes persones que van ser represaliades pel franquisme. La seva presidenta i neta d'Estivill, Montse Giné, ho explicava en declaracions a Ràdio Falset.
Totes són importants, per nosaltres totes aquest projecte l'hem iniciat amb molta il·lusió per portar la memòria als pobles, no? Però evidentment, clar, avui tenim un afegit més, que és que sigui la llamborda del meu avi, no? Per nosaltres, per la família, ha estat molt important, no, aquest reconeixement dintre del poble, recordar i deixar aquesta memòria escrita al terra, on tothom pugui saber qui era el Josep Giné Estivill i no s'oblidi què va passar i per què va passar.
L'acte també va comptar amb la presència de representants de l'Ajuntament dels Guiamets i del director general de Memòria Democràtica del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Xavier Menéndez, que va mostrar tot el suport a aquesta iniciativa.
Des de la Direcció General de Memòria Democràtica estem donant suport a aquesta iniciativa que emana de la societat civil amb la participació dels ajuntaments, emana de l'Associació de les Víctimes de la Repressió Franquista de Tarragona, i consisteix en això, en homenatjar les persones que van ser afusellades al Turó de l'Oliva i que van ser enterrades a les fosses comunes del cementiri de Tarragona. Josep Ginés Tibi és un d'ells, que no va tenir cap oportunitat, va tenir un judici injust, va tenir un sumari en el qual no es va poder defensar, se'l va acusar de coses que no havia fet, i va ser assassinat juntament amb tants i tants altres. Pensa que hi ha quasi 800 afusellats al cementiri de Tarragona.
Així, Menéndez explica que des de la Direcció General de Memòria Democràtica treballen per reparar la memòria de les víctimes del franquisme i sobretot dels combatents antifranquistes.
Nosaltres ens dediquem a reparar la memòria de les víctimes del franquisme i sobretot dels combatents antifranquistes. Parlem d'exiliats, deportats, presoners expresos, maquis, de tot tipus, però clar, els afusellats, ostres, és un col·lectiu molt sensible. 3.300 a Catalunya van caure quan en teoria s'havia acabat la guerra, no? Per tant, és un col·lectiu molt sensible que nosaltres el que volem és que això quedi constància perquè les joves generacions sàpiguen el que va passar, perquè tot això que va passar mai torni a succeir.
En aquest sentit, doncs, Menéndez va fer entrega a la família del certificat d'anul·lació del judici que va condemnar a mort a Josep Giné, tal i com estipula la llei 11/2017 del 4 de juliol de reparació jurídica de les víctimes del franquisme. Curiosament, la llamborda que recorda Josep Giner s'ubica a pocs metres de la que hi ha dedicada a la supervivent dels camps de concentració nazis, Neus Català. La neta de Giner explica que Català i el seu avi eren amics i van coincidir a França mentre ell estava al camp d'Argelers.
De fet, eren amics, portaven uns anys de diferència, portaven 16 anys de diferència, però eren amics i es coneixien i van coincidir a França mentre ell era al camp d'Argelers. Sí, van coincidir, ella no estava, però ella estava fora, no estava al camp d'Argelers, però tenien comunicació i la Neus m'havia explicat que quan va saber que ell volia sortir del camp, ella li va dir que no tornés, però ell ho tenia claríssim, que ell no havia fet res i que per tant tenia una família, uns pares grans, 6 fills, una dona, i que ell havia de tornar perquè l'únic que havia intentat era defensar la legalitat de la República.
La llamborda del record que es va col·locar aquest diumenge als Guiamets és una de les 4 que es posaran a diversos pobles de la comarca per recordar alcaldes i regidors represaliats i afusellats pel franquisme. La propera s'instal·larà a Falset en record de qui va ser l'alcalde de la capital del Priorat, Lluís Martí. L'acte tindrà lloc el proper 16 de novembre i la llamborda es col·locarà a les portes del consistori falsetà. Aquest dissabte 25 d'octubre té lloc una nova edició del Tasta Porrera, organitzat per l'Associació de Cellers del municipi. Així doncs, des de les 11 del matí i fins les 3 de la tarda, fins a 26 cellers oferiran els seus productes als visitants, que a banda de degustar els seus vins, també podran comprar de forma directa. L'acte comptarà també amb la gastronomia del restaurant Quinoa, l'Associació de Caçadors de Porrera i l'AMPA de l'Escola Rossell Giol. El preu del tiquet de degustació de vi és de 30 euros, mentre que el de menjar té un cost de 15 i inclou 3 degustacions. Es poden adquirir de forma anticipada al web cellersdeporrera.com. I en els esports, el Falset Esportiu va sumar la primera derrota de la temporada en perdre per 0-2 davant de l'Hospitalet. Els nois de la capital del Priorat no van ser capaços d'obrir el marcador, i això els va condemnar a la derrota. El Porrera, en canvi, va aconseguir la primera victòria aquesta temporada en superar a la Unió Astorga per 2-4. Tot i que els prioratins van arribar al descans perdent per 0-1, a la represa, Alexis Miret va revolucionar el partit amb un hat-trick. Ayub Zarruc, a les acaballes del partit, va fer el quart gol dels porrerans. D'aquesta manera, doncs, després de la tercera jornada, el Falset és tercer amb 6 punts, mentre que el Porrera és novè amb 3. En la jornada del proper cap de setmana, el Falset visita el camp del Montroig dissabte a les 4 i 3/4 d'hora més tard arrencarà el partit entre el Porrera i el Mas Iglesias de Reus. En futbol sala, el Priorat Nord va perdre per 4-1 a la pista del Palau d'Anglesola. Malgrat que Adrià va avançar ben aviat als prioratins al minut 2, l'equip lleidatà va ser superior i es va acabar enduent la victòria. Així, els del nord de la comarca són 12ens amb 3 punts. A la propera jornada, el Priorat Nord visita la pista del Cué, l'Experience Amposta, diumenge a les 5. A segona catalana, el Priorat Nord B va sortir escaldat de la pista de la presentació de Reus. I és que els nois del nord de la comarca van acabar golejats per 15-0. Així, l'equip prioratí acaba la quarta jornada com a Cué després d'haver perdut tots els partits que ha disputat. Dissabte a les 7, el Priorat Nord B rep el Club Futbol Sala Reus al pavelló poliesportiu de Cornudella. Més sort hi va haver a l'altre grup amb representació prioratina, ja que els tres equips de la comarca van guanyar. Els Guiamets va superar el Batea a sub-23 per 7-4. Aleix Martí amb 5, Guillem Benet i Marc Castellví van ser els autors dels gols que permeten que els guiametans sumin la segona victòria consecutiva. També va guanyar el Marroig, que es va imposar per 8-2 al Vilalba i els Arcs. Els golejadors marroixans van ser Xavier Carrascosa, Daniel Caballero, Arnau Mallafré, Adrià Ardèvol i Mohamed Ewigli. Finalment, el Capçanes es va imposar al Rasquera per 10-6. Joan amb 3 gols, Marc Llagostera, Pere Avante i Joaquim Torné amb 2 i Ignasi Pena van ser els artífecs de la victòria capçanenca. D'aquesta manera, el Capçanes té 9 punts i és el líder en solitari del seu grup després d'haver sumat 3 victòries en 3 partits. Els Guiamets, per la seva banda, és quart amb 6 i el Marroig, 5è amb 3. En la propera jornada, el calendari ens oferirà el primer derbi de la temporada. Dissabte a les 5, el Marroig rep els Guiamets. El Capçanes, per la seva banda, visitarà diumenge a les 5 la pista del Riudoms B. I finalment, en futbol sala femení, el Priorat Nord va sortir golejat per 4-0 de la pista de la Pobla de Montornès. En la jornada del proper cap de setmana, les noies del nord de la comarca, que són novenes amb 2 punts, rebran el Gandesa, dissabte a 6:15 al Poliesportiu de Cornudella. I fins aquí el butlletí intersetmanal. Gràcies per la vostra atenció. Que vagi molt bé.